La bombona de butà s'encareix avui un 2%, una pujada que se suma a l'acumulada aquest any a la factura de la llum. En aquest sentit, aquest octubre ha estat el més car dels últims 6 anys. Davant d'aquesta situació, el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, acaba de dir a Televisió Espanyola que de cara a l'any que ve es congelarà la part regulada del rebut de la llum. Això a la gent, a la majoria de gent li diu, escolta, es congelarà la part regulada. Vol dir que l'altra part no es congelarà. Val, ara ho explicarem perquè també atribueix aquesta escalada de preus a la meteorologia i sempre la pobra meteorologia té culpa de tot. I a la pujada del preu del petroli.
El 60% o más de lo que se paga en un recibo de la luz depende de lo que nosotros estemos regulando. Y esto lleva congelado ya 3 años. Y el año que viene se volverá a congelar. Es decir, mientras estemos congelando y los sueldos van subiendo poco a poco, eso va pesando menos en lo que es una economía doméstica, pero también industrial. Y luego está lo que se puede mover en el mercado por las dos razones que decía, la meteorología y el precio del petróleo. La meteorología también es muy importante porque si tenemos agua es mucho más barata la electricidad. Y si tenemos viento también es más barata la electricidad.
Ya. ¿Es normal aquest preu de la llum que tenim? Hi ha un problema amb la política energètica, ho podem estalviar? José Enrique Vázquez és consultor i president d'honor del grup de gestors energètics. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Està d'acord amb el que ha explicat el ministre o no?
Ho sento en absolut. És a dir, és veritat que el 60% és la part regulada, però donaré la culpa d'aquest cost, d'aquesta part regulada, a la pluja, al vent, es treu pilotes fora de casa. Podrien rebaixar molt més aquesta part regulada. Li poso un exemple molt ràpid. Jo vaig a comprar el diari i em diu que el preu del diari puja perquè jo tinc que mantenir el muntar el quiosc, tota la xarxa de distribució del quiosc, etc etc. No, ningú ho entenaria, no?
No. Quan el ministre anuncia una congelació de la part regulada de la factura de la llum, això és maquillar?
Això es vol dir que els que estan guanyant con això ja tenen prou. Yeah. Bàsicament, l'excusa que diu que els preus pugen, etc etc, jo crec que la majoria de les persones no tenen aquesta sensació.
Però quan diu que la part congelada, quina és, perdó, eh?
És el que abans nostres avis diuen els mínims. És dir, pagues per lo que no consumeixes. Consumeixis o no, pagues. En termes tècnics, és el terme de potència i els peatges de l'energia. És un absurd.
L'altre dia vaig agafar la factura de la llum, de l'electricitat, vaja, i vaig començar a mirar-me-la. He de dir que jo, que m'hi dedico una mica amb això de mirar, m'atreviria a dir que el 80%, soc de lletres, el 80% no ho vaig entendre. Si jo no vaig entendre el 80%, vol dir que hi ha una part important de la població que probablement ni un 80 ni un 60. Hi ha una part important de la població, que la gent gran, que l'únic que miren, que jo crec que és el que passem, el fem a tots al final, és aquella part blava on surt colorejada la xifra final que en molts dies ens posem les mans al cap de la barbaritat que és.
Pensi que és anormal que avui en dia, en el segle XXI, ningú no entengui una factura. Això vol dir que això és una ignorància provocada. No es vol que la gent entengui la factura. També és anormal que una família mitjana, 200 euros a l'any, siguin de la part regulada. És a dir, que aunque tu facis tot l'estalvi que puguis, aquests 200 euros te los claven a final d'any. Són molts diners...
Encara que tinguis el llum tancat... Tot...
Encara que tinguis el llum tancat, encara que no siguis a casa, aquests 200 euros cada mes a butxaca.
Ara queda lluny, però no oblidem que a principis de l'any, en plena onada de fred, el preu de la llum es va disparar de manera incontrolada a 100 euros per megawatt hora. Ara estem en puntes de, per exemple, aquesta hora, 10:51 minuts, estem a 75 euros per megawatt hora al mercat majorista. És normal aquest... Normal.
Tothom fa 2 anys que haguéssim preguntat en el pitjor de les situacions del mercat ibèric, és el mercat ibèric, Espanya més Portugal, diu tothom és 50-55, sense comptar l'eòlica ni la hidràulica. El problema és que quan algú, no diré manipula, gestiona d'una manera diferent el mercat pot anar pujant. I malauradament, qui entendria que limita això i dir, basta, no ho fa.
Per què?
Els interessos del sector energètic en tots els països i en especial en l'estat espanyol són molt, molt potents.
A Europa, per entendre's, aquests preus que es paguen aquí són similars o no?
No, som el país més car de la Unió Europea. I som el país més car de la Unió Europea en 2 sectors. Domèstic, comerços, micropimes i pimes. En el sector industrial som, direm, competitius, però en comerços, domèstic, pimes i micropimes els preus són... diré literalment, abusius.
Vergonyosos?
Vergonyosos jo crec que és abusius, perquè la vergonya no és... Bueno, callo, no sé si la
tenen. Ja. Però, aviam, aquí hi ha una història que em sembla clau, que és per què paguem aquesta factura. És a dir, realment perquè no plou, realment perquè no fa vent, realment... Per què? Perquè, clar, la setmana passada, fa 10 dies, feia un vent de calamples, i tu digues-li a la gent del nord del país, o a la gent del sud del país, a la gent del Delta de l'Ebre, a la gent de l'Empordà, que no els hi fa vent, quan també en fa altres punts de Catalunya, efectivament han baixat en picar les temperatures. És a dir, això no haurien de notar-ho?
Això era una resposta molt ràpida. Els últims embassaments que s'han fet en aquest país era de l'època del Paco. D'acord? En canvi, parcs eòlics es fan de forma contínua. Qualsevol meteoròleg dirà que el vent, més o menys, a l'any es fa el mateix vent. Si hem triat una font d'energia renovable i econòmica l'energia eòlica, sí, és veritat, algun dia no farà vent, però la mitjana de l'any no fa vent en aquest país. Estic d'acord en la pluja. En l'altre, pot ser. Els límits, valors que no es volen fer creure, en absolut que no. Què estem fent en aquest moment en aquest país? Crema, carbó, carbó, carbó i carbó. També el ministre Álvaro Nadal es va oposar al tancament de les centrals de carbó que volia fer Iberdrola. Per què? Ningú encara ha sap la resposta.
Per què hi ha gent com jo que pago més per potència contractada que pel que consumeixo?
Molt fàcil, perquè vostè fa estalvi energètic a casa seva, cada vegada consumeix menys. També li dic una cosa, no s'ha mirat o algú que tindria que fer-lo per obligació de llei, assessorar i dir-li, senyor Basté, a lo millor en lloc de 4,4 té que baixar la potència una miqueta. Jo sempre faig una pregunta als meus amics. Alguna vegada t'ha caigut el magnetotermi general de casa? Et diu, mai. Dic, pues malament, perquè si intentes enxufar tot de cop, té que caure. I si no t'ha caigut mai, vol dir que tens més potència contractada de la que realment necessites per la mitjana de los dies de casa teva.
Per tant, tu recomanaries que un dia, les cases i la gent que n'estigui escoltant, obrir-ho tot vol dir obrir la calefacció amb un límit, diguem-ho, d'una temperatura normal, no?
Ja, legalment està el bret a 24 graus.
Val, 24 graus, eh? 24 graus. Poses la temperatura a 24 graus. Una, obres totes les llums de casa. Allò que li dius als nens, tanca el llum, els nens, engegueu totes les llums de casa. Si tens vitroceràmica, fot-li la vitroceràmica. Si... què més? Què més podríem posar?
Lo que sigui.
Endolles els mòbils i tot. Engegues la tele, engegues les ràdios que tinguis connectades a la llum. Tot encès. Si quan ho tens tot encès,
no
salta el diferencial i et salta la llum, vol dir que tens una potència més alta de la que hauries de tenir.
Correcte. I baix, no cal arribar a aquest extrem. Fem una vida normal. Dius, escolta, em poso el rentaplats, rentavaixelles, no sé, la rentadora... I vaig fer un extra. Jo enxego també la vitro. En cau, vale? És normal. Què tinc que fer? Gestionar, ja sé que quan posi la rentadora, a lo millor no puc posar la rentavaixelles també a alta temperatura. És bo que de tant en tant caigui el magnetotèrmic. L'altre, estem pagant... mire, d'una situació en una altra, d'algú que gestioni això, doncs són 50-70 euros a l'any. Algú dirà, home, això és poc. Home, 50-70 euros en una comunitat familiar... multiplicat per 10 coses petites, sí. Pot arribar, malauradament, al sou d'avui en dia.
I tant. Si aquí afegim l'oportunitat, hi ha altres empreses que han sortit al mercat, més petites, que molta gent, com procedeixen perquè són petites, les veu com dient, no vols dir que això, vols dir que no tindrem problemes, la recomana?
Absolutament, Albert. El model energètic que té aquest país, que abans estava vinculat als municipis, no sé, pues a Granollers, a Esteban i Païssa, o a Agrienergia, en Banyoles, eren companyies petites, municipals, donen una qualitat de servei extraordinària i, sobretot, tenen una proximitat. No estàs trucant un call center que no saben ni on és tu ni el que parles. Ho recomano extremament. A veure, el model de canvi... ho fem els consumidors o no ho faran per nosaltres? Nos mantindran en el preu elevat i en ignorància.
Per tant, aquestes empreses petites també poden factors d'energia,
som energia o la luz, ja no direm totes perquè no deixaríem moltíssimes.
N'hi ha moltes, eh?
Hi ha moltes, sí. És com la telefonia mòbil, pots triar, és fàcil fer-lo, canviar no té que fer por, no passa absolutament, no tallen la llum, no perds el comptador, simplement pagues més i una cosa molt important que tenim que fer, podem contractar energia renovable i afavorir aquell altre model energètic que no sigui cremar carbó.
Mercat lliure o tarifa regulada?
Depèn. Si hi ha algú que sigui capaç de fer una mínima gestió, com fa vostè, de dir, escolta, em posaré la rentadora a tal hora, etc. Mercat lliure, absolutament de clar, en discriminació horària. Sempre en discriminació horària.
Què vol dir discriminació horària?
És la discriminació que tu pots acollir que a determinades hores del dia la llum és més barata o més cara. En aquells períodes tu pagues més. Per exemple, jo ho faig de forma generalística. Independentment del preu de la llum del mercat, si agafes discriminació horària, en el sector domèstic, subratllo sector domèstic, sempre tindràs energia més barata als matins que a les tardes. Sempre. discriminació horària. Tot això és el que em preocupa, que no s'explica.
No,
els mitjans de comunicació. No. Tindria que explicar-lo al proveïdor del servei.
Qui explica això?
Les petites.
Clar, jo pago, per entendre'ns, eh? Jo pago cada mes el que pago, i l'únic que faig cada mes quan pago és mirar el que pago.
Correcte.
Jo no sé què tinc contractat, i segurament com jo dirà, va, però tu ets un inconscient. Com tanta gent inconscient que només ens hem de... Per tant, quan em diu, no, és que tu pots regular que de 10 a 12, que és l'hora que poses la rentadora a casa o que poses la rentavaixelles, a aquesta hora tenim una tarifa molt baixa.
Doncs mira, concretament, de 23 a 13...
Sí, de 11 de la nit a 1 del migdia...
A 1 del migdia, el preu de l'energia regulat, aquella tarifa que vostè diu, són 79... direm en llenguatge europeu, perquè és més fàcil, 79 euros megawatt hora. Sí. La Unió Europea, allò de cèntims d'euro kilowatt hora, és un merder, ningú se n'ha recordat. Vale. I, en canvi, la part cara, que són de la 1 del migdia a 11 de la nit, són 155.
El doble.
El doble. Això ho tenim que aprofitar. Però què passa? Que els consumidors, els usuaris,
no ho saben.
I per tant, no saben?
El que he de fer és trucar a la meva companyia i dir-li, sisplau, faci el moment de fer-me una tarifa...
En discriminació horària.
En discriminació horària. Vull pagar...
A 73, correcte, a 79 i a 155. Això és regulat.
Això és regulat.
Això és absolutament regulat. Ei, és molt car, eh?
Podria ser molt menys.
No estic defensant ni els preus.
Però si jo cada matí, quan em llevo, és quan poso la rentadora, quan poso el rentavaixelles o quan poso no sé què, doncs en surt més a compte.
Discriminació horària que tarifa plana o tarifa fixa. Insisteixo molt. Qualsevol de les webs de les petites, això ho expliquen molt, molt bé. Alguna de les grosses també, no vull ser injust. Però això no es fa arribar. En canvi, la telefonia mòbil sí que s'ha fet arribar als consumidors. Tothom sap quina companyia de mòbil té, que val un giga, que és l'itinerància i què paguen cada mes.
Mira, hi ha un lloc que es diu el Jordi, dono fe que la tarifa regulada és molt millor. Mes d'octubre 60 euros, 63 euros.
Sí, la tarifa regulada hi ha un moment...
I només és de 18 tarifa regulada, ja està.
Totalment. És que és un dret. El preu voluntari del petit consumidor, que és el nom tècnic de la tarifa regulada, preu voluntari, bueno, de petit consumidor, és, en principi, el preu màxim que un consumidor domèstic tindria que pagar. Malauradament, això tampoc s'explica. I a partir d'ahí, qualsevol oferta d'una comercialitzadora, si tu canvies lliurement i en coneixement, té que ser millor que aquest preu voluntari del petit consumidor.
Per tant, el que ens està recomanant és qui estigui acostumat a posar rentadores, a cuinar al matí, a posar el rentavaixelles, a estar a casa al matí per entendre, a fer coses més coses al matí, és molt més recomanable que tingui tarifa regulada.
Que tingui mercat lliure també en discriminació horària. El problema és o tarifa plana, diguem, jo faig el que em don la gana, jo poso benzina en qualsevol benzinera i no miro el preu,
vale.
O aquell que fa el petit esforç, home, a la del cantó val 10 cèntims menys i trigaré 5 minuts.
Sempre millor tarifa plana que tarifa que tu controles.
No, sempre discriminació horària. El que gestioni, el que tingui aquesta capacitat, voluntat, que avui en dia crec que la tenim la gran majoria, o aquesta conscienciació que cada matí vosaltres expliqueu molt bé, discriminació horària. Quin problema hi ha? Que això en la factura d'energia elèctrica no es veu clar. I si tu no poses un producte que posi clarament, vostè té discriminació horària, i en canvi li posa tarifa feliç o tarifa dia bonito, la gent no sap el que està comprant. I no. Nos tenim que acostumar. I si una pregunta molt important, si algú no entén alguna cosa, que truqui per telèfon. I si el seu comercialitzador no s'ho sap explicar clarament, la culpa és el comercialitzador, no de la nostra ignorància.
D'acord. És època de calefaccions. Temperatura 24 graus, diu, com a molt?
Sí, a casa jo us diria que, a veure, 24 ja vol dir està molt bé. Si fora fa 8 graus, a casa no tens que anar amb samarreta.
Ja.
A casa tens que anar, no diré abrigat, però... D'acord. Després venen com en l'estiu, venen els refredats, venen els problemes, els mals de coll, etcètera. I aprofitem una cosa que tenim en aquest país, que és el sol.
Wow.
És a dir, aixequem les persianes i aixequem que el sol entri a les cases.
Wow. I quan parlem de les bombetes, val la pena això dels leds que diem que gastem diners en canviar-les perquè són de baix consum? Val la pena o no?
A veure, fa 3 anys aquesta pregunta diria, estem en transició, ara no és que val la pena, és que el que tenim que fer és posar leds. No solament per el consum, és que trigarem molts més anys en canviar aquella bombeta. L'amortitzarem, segur.
No el vull quantificar, perquè segurament tampoc ho sabrà, però si jo carrego el mòbil i deixo... Serà una pregunta que sempre li faig.
Sí.
Perquè ja és veritat que ara les estris electrònics que tenim mai els tanquem. Mai els... És a dir, abans, a les cases, quan hi havia les televisions Telefunken pel color, tu t'havies d'aixecar perquè no havies comandament a distància i feies cloc i et feia nen, aixeca't i apaga la tele. I tu anaves allà i apagaves la tele. Ara, quan apagues la tele, l'apagues amb el comandament a distància i et queda la llum vermella encesa. I això segur que és una despesa.
Això està quantificat que equival, i faré servir l'exemple que fa, a la producció d'una central nuclear. És molt. Ara, també tinc que dir una cosa. Avui en dia també els carregadors dels mòbils d'última generació, dels smartphones d'última generació, les televisions ja tenen etiquetes de certificació energètica, hi ha teles A+, però hi ha teles A2+. També les noves televisors, l'stand-by, l'han reduït al mínim.
Al mínim.
Però, a veure, al mínim vol dir que si tanques, és zero. Sí, ja. Si tanques, és zero. Al mínim vol dir reduir. El consumir és...
No, perquè segurament tancar. Per les coses... Igual, jo sempre me'n recordaré d'un bon amic que em va dir, tenim un problema quan comprem, quan comprem qualsevol estri, una televisió, un telèfon mòbil, una rentadora, un assecador... Quan comprem qualsevol element elèctric, no fem servir aquells ordinadors, no servim aquell element en més que en un 10%, perquè com no ens deixem els llibres d'instruccions... El 90%, el 80% no sabem per què serveix. A mi m'agradaria saber si realment apaguéssim tot el que tenim a casa, és a dir, si realment quan carreguem el mòbil, en lloc de deixar el cable connectat i el deixem penjant, enxufat, si en lloc d'apagar la tele l'apaguessin realment, l'apaguessin com toca apagar, si realment tots els estris electrònics els tanquéssim de debò, quant ens estalviaríem al cap de l'any?
Mira, s'ho vaig a dir en euros, que és el que entén tothom. Si això ho féssim, podríem estalviar uns 40-50 euros a l'any. I jo torno a dir, per la petita incomoditat de tancar coses, el poder anar a fer un dinar a 4 amics de menú, m'estimo més fer el dinar de 4 amics de menú que la petita incomoditat, que és una petita incomoditat. Jo de petit, també, la tele tenies que tancar-la, tancant la tele i tancant allò que havia a la capseta de l'UHF.
Sí,
i ningú es moria. I avui en dia m'ha arribat a deixar tot encès perquè pot ser que a les 6 de la matinada tingui que rebre un WhatsApp. Que jo no contestaré, vostè possiblement a les 6 de la matinada ja comença a estar mig actiu, però no ho recontestaré.
Moltes gràcies, una vegada més, per ser amb nosaltres aquí al món a RAC1 i parlar de la Dolorosa.
Gràcies a vostè.
José Enrique Vázquez, consultor i president d'honor del grup de gestors d'energia. Ha estat un plaer.
Gràcies a vostès per també explicar aquestes coses, que crec que és molt important que els mitjans de comunicació s'aclareixin.
Oh, i tant. Jo li dic, ja, escolti'm una cosa, tot plegat és vergonyós, ja li dic jo. Moltes gràcies, que vagi bon dia.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.